A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 17 minuts. Manuel Rodríguez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Ara anava a dir jo, poc que us ho pensàveu, això.
Bé, la veritat és que no m'ho pensava, no? I ha estat una sorpresa i amb molt... Sí, sí. Per mi és un honor, la veritat. Sí, sí.
Vareu arribar aquest número a la llista de Ciutadans per alguna raó?
No, la veritat és que suposo que a nivell de partit la llista es va confeccionar amb molta cura, vam pensar també en candidats i en persones de l'àmbit municipal, i sí que és cert que durant la campanya la previsió a nivell de Barcelona era fins a 25, el topall màxim, no? I finalment ens va sorprendre perquè hem passat de 17 per Barcelona fins a 24, i la veritat en alguns moments sí que havíem arribat fins a 25. I bé, de fet em va sorprendre mentre estava d'apoderat, no?, comptant vots. Per tant, bueno, la veritat ha estat tot una sorpresa i em molt, molt, molt content, la veritat.
El que ve ara és una pregunta retòrica, perquè molt probablement vostès pensant, esclar, que t'ha de contestar. Que éreu o sou un home amb ambició política?
Bé, a veure, jo crec que l'ambició com a tal és inherent a tot ésser humà, però crec que bueno, les coses venen i les has d'agafar tal com venen. La veritat és que no m'ho esperava, si aquesta és la pregunta. La meva ambició quan vaig entrar era defensar unes idees i intentar doncs treballar per la gent i sobretot i impulsar propostes, però clar, quan arribes en aquest moment i et sorprèn, doncs la veritat és que és, bueno, ho mires al darrere, no?, i és molt, molt sorprenent.
Què heu de fer ara?
Bé, doncs esperar. En principi, ahir vaig anar per primera vegada al Parlament a presentar documents. Demà tornaré a presentar més documents i en principi agafar la credencial. I el dia 17, doncs, si es constitueix el ple del Parlament, doncs seré diputat de ple dret.
Us imagineu una hipotètica celebració d'unes noves eleccions?
Bueno, ara a hores d'ara és una possibilitat, és a dir, que no ho descartem. Jo crec que espero que la legislatura es consolidi i es comenci a treballar, perquè no podem continuar en aquesta situació. Jo crec que tant socialment com econòmicament Catalunya necessita un impuls i necessita que el Parlament principalment comenci a treballar, no?
Us agradaria una legislatura estable?
Bé, jo crec que ens interessa a tots, no?, a tots els catalans que per una vegada per totes tinguem una legislatura que duri 4 anys. Jo crec que des del 2010 que no la tenim, ja portem 8 anys amb aquesta situació d'inestabilitat, d'incertesa, inseguretat econòmica, no?, i política, i que això el que crea és malestar i una situació de, jo crec que d'ansietat col·lectiva, no?, i necessitem rebaixar aquesta tensió, donar una mica una certa estabilitat i una mica rebaixar aquesta tensió, no?
Tu també eres una mica responsable d'aquesta tensió?
Bé, jo crec que aquí ja podria... Bueno, jo no diria que tothom, jo crec que hi ha unes certes persones, el que en anglès es coneix com l'establishment, no?, nacionalista, que en un moment donat, l'any 2011, després d'aquells fets al Parlament, on hi havia gent que va agredir a alguns diputats, doncs jo crec que el principal impulsor va ser el senyor Mas, que veia que havia de fer unes retallades importantíssimes, les més grans de la història de Catalunya, i després el tema de la corrupció, no? I la millor manera d'evitar aquests temes és començar a parlar de temes identitaris que tothom se sent identificat, no?, d'una banda o d'una altra, no? I jo crec que aquí sobre es va obrir un calaix de sastre bastant, bastant important, perquè clar, la gent quan deixa pensar en el cap i només actua actuar pels sentiments, doncs ens podem trobar en situacions molt, molt complicades, no? I en aquí jo crec que tots hem de ser responsables de que l'atenció no pugi, sinó que baixi i que comencem a treballar per tots, no?
Què es fa per baixar la tensió?
Bé, doncs impulsar, parlar de les coses que realment importen. D'una banda, primer, respectar, jo crec que el primer, les regles del joc, l'ordenament jurídic, pensar que és legítim qualsevol idea dintre d'aquest ordenament i fins i tot parlo de que ningú està impressionat per les seves idees, sinó pels seus actes, i els seus actes saben que tenen unes conseqüències jurídiques, però tant si ho fan uns com si ho faig jo o ho fa qualsevol, no? I per tant jo crec que hem d'entrar dintre d'una dinàmica de respecte mutu, de respecte a regles de joc, conscienciar la població que això només es poden canviar les coses pels propis mecanismes legals que tenen les pròpies lleis, i crec que aquí hem de ser molt, molt curosos, no? I començar sobretot a treballar pel que realment importa, no? Polítiques socials, polítiques públiques, polítiques de per la feina, per la promoció econòmica, és a dir, coses que realment bueno, que ens siguin útils per tots, no?
Per no encetar un llarg debat, què es fa amb totes aquelles persones, que no són poques, fins i tot es pot dir que des del punt de vista del vot aplegarien una majoria, que tenen un anhel, una reivindicació legítima perquè el país decideixi el seu futur? Què se'ls pot dir?
Bé, jo crec que el que se'ls pot dir és que això és bueno, això no es pot ocultar, és una realitat social, però també se'ls ha d'explicar la realitat, no? I és que, d'una banda, primer, a nivell de vot una persona, no, l'independentisme actualment no té una majoria social, no la té, encara que diguin o que parlin dels comuns. Aquesta situació no està actualment sobre la taula. També se'ls ha de dir que, entre tots, l'única manera de que això, és a dir, que tinguem entre tots un futur comú, jo crec que ens hem de respectar entre tots. Absolutament no podem continuar amb una situació de tensió social ni a nivell de carrer ni a nivell de mitjans de comunicació, i a més també explicar-los que amb aquests mecanismes i qualsevol idea és perfectament legítima, es pot defensar dins d'uns paràmetres, però sempre en respecte. És a dir, una cosa és tenir un adversari polític, no tenir la mateixa idea política, però és el teu conciutadà, és el teu veí, és el teu amic, és el teu familiar, i tots tenim amics, familiars, veïns que pensen de diferent manera i ens els estimem igual, no? És a dir, que jo crec una cosa és el sentiment polític o les idees polítiques que puguem tenir, no? El sentiment identitari i les idees polítiques, i una altra és el que realment ens importa, no? I jo crec que aquí hem de fer entre tots hem de ser molt responsables per intentar treballar dins d'aquestes regles de joc, i que el dia que si hi hagués una majoria social per tal que hi hagi uns canvis, doncs això es faria per determinats mecanismes legals. És a dir, això ja està establert. El que no es pot fer és que determinats partits polítics o determinats membres de formacions polítiques enganyin literalment a la gent i els diguin: no, hem guanyat les eleccions i sense una majoria social, a més on la sobirania nacional rau en el conjunt de tots els espanyols, no només dels catalans, també els catalans, però no només dels catalans, i està a Madrid, no? Per tant, el Congrés dels Diputats, el Senat, hauria d'haver una reforma constitucional. Hi ha partits també d'àmbit estatal, nacional, que han fet aquest tipus de propostes, i per tant jo crec que és perfectament legítim, tot i que no ho comparteixi. És a dir, a nivell personal, identitari, i jo no comparteixo aquestes idees, però això no deixa de ser que ens hem de respectar mútuament, no?
Dues preguntes a un advocat, una més professional i l'altra, diguem-ne, més ètica o moral. El professional Manuel Rodríguez, no li ha cridat l'atenció alguns dels procediments oberts?
Bé, a veure, jo, com ho he dit moltes vegades, la meva especialització és dintre de l'àmbit privat, de l'àmbit civil, no porto gaire temes penals, però sí que és cert que ho he preguntat, ho he parlat moltes vegades.
I suposo que heu tingut allò, la curiositat pròpia del professional, em voler saber, no?
Sí, bé, a veure, el tema és que, clar, aquests delictes de rebel·lió i sedició són delictes poc comuns, no? És a dir, que són delictes molt, molt específics, molt especials, que a més s'han fet des d'un àmbit de poder, no s'han fet des de qualsevol ciutadà, sinó s'han fet des d'unes institucions, persones en determinats càrrecs, que jo crec que aquí hi ha més responsabilitat, no? I aquí el problema és que d'una banda no comporta, és a dir, que els imputin un delicte de rebel·lió, de sedició, de malversació, no comporta una inhabilitació. De fet, és una garantia que tenim el dret constitucional, article 24.1 de la Constitució espanyola, es parla de tutela judicial efectiva, no? Ens parla de que tots els ciutadans tenen dret a defensar els seus drets, no? I per tant, preventivament no es pot inhabilitar fins que no hi hagi una sentència definitiva i ferma, no? Que potser que al final del procediment no es determini que no hi ha hagut un delicte, doncs seran innocents i per tant tindran tots els drets i evidentment no seran inhabilitats, no? Però quan parlem d'una presó preventiva es dona per determinades causes i en aquest moment jo entenc que segons la interlocutòria del Tribunal Suprem ens parla de que una probable reiteració delictiva, és a dir, que un cop aquestes persones surtin de presó o tornin, podrien tornar a fer aquesta declaració més insostenibilitat social o incertesa social, no? I per tant jo crec que aquí a nivell legal ho trobo coherent, d'acord? Un altre tema és la qüestió social. Jo crec que aquí hi ha hagut una irresponsabilitat per part d'aquestes persones perquè sabien perfectament que no podien portar-ho a terme i ens ha portat a nivell social a un conflicte, perquè hem de veure que sí, que d'una banda hi ha moltes persones que se senten legítimament independentistes, però també hi ha moltes persones que legítimament no se senten independentistes i són tan catalanes com les primeres, no? És a dir, jo crec que podem parlar d'un conflicte social i hem d'una fractura social, i jo crec que aquí la responsabilitat és més aviat política, no? Aquests senyors, en lloc d'anar a totes, no? De fer una declaració unilateral, en lloc de dir doncs intento parlar o vaig a noves eleccions, però sempre dintre d'un marc jurídic legal, han preferit doncs saltar-se la llei, no? I jo crec que aquí la justícia com a poder o com a institució pública ha de actuar, no?
La moral és molt simple. Al llarg de la història, què va ser primer, l'ésser humà o la llei?
Primer l'ésser humà. De fet, la llei com a tal, com la coneixem, ve del dret romà, i per tant van ser els romans, i abans dels romans ja hi va viure molta gent, no? Però sempre hi ha hagut uns criteris morals i evidentment hi ha hagut una... les religions sempre han intentat marcar un codi de conducta, no?
Suposadament, doncs, la llei ha de servir d'alguna manera a l'interès de la comunitat o a aquells casos específics que es vagin produint en la mesura que van succeint esdeveniments diversos, no?
Sí.
En algun moment la llei, aquí, on sigui, haurà de contemplar que estan passant coses que no passaven fa 40 anys?
Potser sí, evidentment, però sempre es diu, no? I quan sobretot a la facultat de dret sempre ho diuen, no? Primer és la persona i després ve la llei, o primer passen els fets i després sempre la llei va després, no? Però jo crec que aquí la situació és que s'ha de parlar molt, perquè les posicions estan tan contraposades i no es pot, ni es pot declarar una república, i molt menys unilateralment, en contra més de la meitat de la seva població, bueno, i si parlem ja del total del cens ja ni parlem, no? Ni es pot deixar que aquest tema com si no existeixi, no? Jo crec que aquí s'ha de rebaixar l'atenció. Jo crec que és més aviat una qüestió de serveis, de treballar per la gent. Hi ha molta gent que s'ha vist molt afectada pel tema de retallades i una falta de credibilitat de les institucions per la corrupció, que al final la gent ha preferit trencar-ho tot, no? I jo crec que aquí hem de fer una anàlisi molt, molt exhaustiva i rebaixar aquesta tensió.
Us han felicitat molt des del dia de les eleccions?
Sí, la veritat és que sí, sobretot companys, amics de tota la vida, no? que de sobte et veuen, no? I se sorprenen, ostres, què fas i tal. No, la veritat és que molt, molt content i molt content amb aquesta nova etapa, que de moment és molt, molt aviat, no? Per parlar, perquè potser n'hi arribo. No?
Des de l'Ajuntament us han felicitat molt?
També. Tots els companys del ple, del plenari, de fet la mateixa nit, també els portaveus de l'equip de govern, i la veritat és que sí.
Us han demanat alguna cosa?
Bueno, no, jo de fet m'he oferit per en aquelles coses que siguin de l'interès de la vila i que es puguin defensar al Parlament, sempre hi seré, no? A banda de criteris ideològics o polítics que sempre en tindran o en tenen, no? I per tant em poso al servei de la vila en aquest sentit.
El que no sé si es pot, vaja, no sé si hi ha una certa metodologia o manual d'instruccions que pot fer un diputat?
Bé, doncs proposar sobretot en determinades comissions o parlar amb determinats consellers de necessitats que tingui la vila o que tingui la comarca, no?
Fer de padrí, vaja.
Fer una mica de padrí. Sí,
fer una mica de padrí.
Si pot servir d'alguna cosa, no? Doncs sempre és el dia a dia, no? De tenir una persona al costat i poder parlar de temes que interessen a la vila, doncs es fa, no? Jo crec que és el mateix cas que passa el senyor alcalde amb la Diputació de Barcelona, no? Que de sobte hi ha determinades partides, determinades coses que venen de la Diputació de Barcelona quan abans no venien, no? I doncs espero que aquí igual.
Veu ser molt contundent quan l'alcalde va posar sobre la taula el fet de ser diputat a la Diputació, sobre fins a quin punt podria conciliar la feina del dia a dia. Com ho fareu?
Bé, doncs, és que clar, és que hem de parlar que no és el mateix estar a l'oposició i cobrar unes dietes o anar a comissions informatives i a la Junta de Portaveus o als plens que no estan en el dia a dia de la vila i estan en un equip de govern amb cartera, no? Clar, jo ho he dit sempre, no? En el cas que tingués una responsabilitat com a alcalde o com a equip de govern, doncs jo la meva prioritat seria aquesta, no? És a dir, donar prioritat a això i renunciaria a l'altre.
És a dir, no contemplaríeu allò de alcalde diputat?
Per la meva part, no.
No.
No. No, no, és a dir, una altra cosa seria que encara continués l'oposició i que no poguessin conformar un govern, no? Però jo crec que si et presentes en unes eleccions municipals, i ja se sap que la política municipal té molt, molt, és a dir, és molt interessant, és molt propera, però també a la vegada és bastant absorbent a nivell professional, i per tant jo crec que és necessari que els membres dels equips de govern estiguin a totes, no? Als ajuntaments, i per tant jo crec que és l'única manera de que en 4 anys es puguin tirar endavant els projectes i les coses surtin endavant, no?
Que us sentiu una mica allò tocant poder, o no?
No, encara no.
No,
no, encara no, i ho dic sincerament, sí que les expectatives són molt bones, però la veritat és que hem de tenir molta, molta cura i hem de mirar les coses, no? I el caire municipalista és molt diferent, no té res a veure amb unes eleccions generals, europees o del Parlament, no? Són molt diferents, i per tant crec que l'àmbit municipalista toca d'altres coses i altres fibres, també hi ha altres grups polítics que poden marcar també la legislatura, no?
En l'àmbit municipalista, diguem-ne que ens ho veiem a venir, perquè Manuel Rodríguez ja va haver un moment en què va marcar d'alguna forma un punt d'inflexió, quan va dir a partir d'ara la nostra oposició serà en un altre registre, i en alguns d'aquests darrers plens municipals, obertament ja el portaveu de Ciutadans ha dit no presentem al·legacions perquè com que no ens les tenen, vaja, com que ja ni ens les tenen en compte, doncs no val la pena presentar res. Així és com ho sentiu ara, en el vostre lloc?
Sí, de fet, és una sensació que jo crec que la majoria de grups de l'oposició, excepte aquells amb qui fan la majoria justa, ens sentim, no? De fet, La situació és que ens parlaven ja des del mes de gener, febrer del 7, del 17, que sigui el pressupost d'enguany i del proper, és a dir, del 2018, es parlaria molt abans de l'estiu, que a més es treballaria entre tots, es faria una comissió de seguiment també, i també de seguiment de l'execució del pressupost, que a més hi havia la comissió aquella de
la progressivitat fiscal.
Progressivitat fiscal, exacte, que es van fer algunes reunions molt interessants, però es va quedar allà, és a dir, no sé si van ser 3 o 4 sessions i res més, encara no hi ha un informe o unes conclusions sobre aquella comissió. És a dir, que hi ha una manca de feina. Jo crec que aquí hi ha una desídia, han fet un pressupost, al meu entendre, de mínims, han fet unes ordenances fiscals de mínims, no han fet el que havien de fer, s'omplen la boca de parlar de consens, de diàleg, de propostes, d'estar oberts a tothom, de mà estesa, i en canvi quan veiem el resultat, doncs ens trobem amb un pressupost ja directament sobre la taula, o lo tomas o lo dejas, i això és el que hi ha, no? I per tant nosaltres no estem en aquesta tessitura. Potser els primers anys podíem intentar, doncs amb una mica d'oposició constructiva, d'intentar proposar, d'intentar a veure si això es pot portar a terme, però ara ja ni això, és a dir, el meu telèfon continua en línia i no, ningú m'ha trucat, no?
Això estarà així fins a les municipals?
Jo espero que no, però entenc que si la dinàmica del govern ha estat així durant l'últim any i mig, jo crec que potser continuarà així, és a dir, ja estem en una dinàmica aquest últim any de legislatura on els projectes que ja s'han aprovat potser on arriben just o ni arriben i ja s'acabarà la propera legislatura, i per tant jo crec que la dinàmica continuarà sent la mateixa, no? És a dir, ens trobem en situacions com que és que ens sorprèn molt, no? Perquè s'omple la boca dient que ha baixat l'IBI, el tipus impositiu, però clar, amb la revisió cadastral això suposa una pujada del 16,9 al 17,1 de milions d'euros, no? O la plusvàlua de 4,9 a 6,3 milions, o la taxa d'escombraries de 715.000 euros a 875.000, i una diferència de més de 600.000 euros en taxa d'escombraries de residus. És a dir, ens trobem en situacions que els ingressos pugen, la pressió fiscal puja, i els projectes continuen sent els mateixos, perquè de fet en el moment que vam veure la presentació, no? en el pressupost, la presentació del que seria el pressupost d'enguany i això, i no sé què, ja hem aconseguit, realment jo crec que sembla més aviat una novel·la de ciència-ficció, no? Podria presentar-la al Festival de Cinema.
No us ho creieu?
Jo crec que,
Ho pregunto bàsicament perquè des del govern sempre s'us podrà dir, escolti'm, que fins i tot vam reduir el període mitjà de pagament i hem aconseguit desbloquejar un romanent que era un disbarat de capital i que es podran posar en marxa tot un seguit de projectes, o el pressupost també en contempla tots uns altres. No,
el problema és que amb aquest pressupost el que farà és crear més remanent. I probablement, encara que compleixis el pla mitjà de pagaments, per cert, que és una obligació legal, és a dir, no és una qüestió que hagin aconseguit ells, és que és una obligació legal que havien de portar des de l'any 2015 o 2016, i per tant...
Sí, però per aquell que li puguin dir, d'obligacions legals n'hi ha moltes, sí. Per tothom, algunes es compleixen, les altres no, i amb algunes es fan els ulls més grans, amb les altres no, i aquesta, diguem-ne, que per obligació, gairebé diríem, i per necessitat, per emptòria, s'havia d'arribar a aquest període mitjà de pagament, perquè si no, aquí es trencaven les cartes de moltes coses. No?
Sí, el problema és que quan planteges un pressupost ha de ser el més realista possible. I clar, quan tu presentes un pressupost i després aquesta execució no es porta a terme, evidentment sempre queda un remanent. És a dir, queden calés que no s'han gastat i per tant queden pels anys vinents. Què passa? Amb aquest remanent s'haurà de gastar els propers anys sempre que es compleixi aquest pla mitjà de pagament. Però clar, necessitarem més projectes. Si ja els projectes els presentes directament al pressupost, els engegues, els executes i gastes aquests calés, no serà necessari ni que compleixis després la regla del pla mitjà de pagament ni res. Jo crec que el que hem de fer és intentar fer un pressupost realista. El problema és que el que comentava abans, la memòria d'alcaldia sembla més aviat una novel·la de ciència-ficció que no pas una memòria d'alcaldia realista, perquè parlen també de projectes que es paguen amb fons FEDER, ens parlen de projectes que també hem de pagar, és a dir, entre escola Farners i tal, que hauria d'haver pagat, per exemple, la Generalitat de Catalunya, i això no s'explica. Tampoc surt els calés que ens ha de pagar la Generalitat pel tema de les escoles bressol. És a dir, parlem d'una situació que, clar, sembla que aquí siguem el banc de la Generalitat no paga, no fa els pagaments dels seus serveis que li són propis. Aquest ajuntament havia estat una situació de total inestabilitat fa uns anys, i ara que tenim una situació d'estabilitat no es gasten els projectes, hi ha menys inversió i més pressió fiscal. Per tant, jo crec que aquí el pressupost és totalment insostenible, sobretot especialment a la part d'ingressos i a la part de despeses, perquè els projectes jo crec que o són poc realistes o no es portaran a terme al final.
Us poso en una doble tesitura, alguna ja l'heu apuntat, o sigui que per una banda creieu que a hores d'ara la casa no podrà assumir aquesta gran quantitat de projectes amb èxit?
Jo crec que més aviat és que la casa sí que ho pot assumir, però s'ha d'assumir directament des del moment que comença una legislatura. El que no es pot fer és esperar a un any i mig vista de les eleccions, que acaba la legislatura, per penjar-se la medalla i dir que mira com està el poble, no? És que el poble s'ha de veure. És a dir, a nivell de taxa de basures, d'escombraries, com és possible, de residus comercials i domèstics, com és possible que dos anys consecutius s'hagi apujat i més de 600.000 euros aquesta previsió. És a dir...
Faig un parèntesi aquí, i per aquells que puguin dir, escolta'm, si estàvem intervinguts i no podíem ni moure ni un cèntim de calaix i ara els podem moure, doncs els projectes han vingut quan hem tingut la capacitat per poder-los assumir. És un raonament?
No, perquè no, per jo crec que la darrera legislatura possiblement encara podíem dir això, però jo de fet en el debat del pressupost ho vaig comentar, és que ja no tenen excusa, és que això, aquest romanent ja ho tenen des de l'any 2015, des que va començar aquesta legislatura, i aquesta legislatura el que havien de fer era determinats projectes. Ja han estat pensant més aviat en temes nacionals, en temes de cap a un nou estat, per cert, que sortia el pla de mandat i en res de res, és a dir, que haurien també de donar explicacions, no? I intenten marejar una mica la perdiu ara amb el tema de les botigues o de consulta i tal, per no parlar realment de l'execució del pressupost, la pressió fiscal, l'execució dels determinats projectes i de nous projectes. És a dir, nosaltres a hores d'ara no veiem nous projectes. Aquesta memòria d'alcaldia està desfasada i de fet crec que pot servir des de l'any 2015 i 2016, és una còpia gairebé literal d'aquesta memòria, no?
Us torno a preguntar, pel que ens dieu, o sigui, des de l'any 2015, si l'Ajuntament hagués complert el període mitjà de pagament, ja hagués pogut començar a fer coses. Sí. Perquè ja tenia romanent suficient com per fer coses.
I de fet, d'allà ja ens ve allò de parlar del gerent, després va passar el tema de les bases, el tema de l'interventora, és a dir...
Bé, que això del gerent també va ser el camí de la creu i l'interventora un altre camí de la creu.
Sí, però és que sembla una novel·la de ficció i que podríem presentar-la al proper Festival de Cinema.
Segona derivada. Si fóssiu alcalde, encara que la Generalitat no pagués la seva part, que és el que està fent... No es veuríeu amb l'obligació de dir, bé, encara que la Generalitat no em pagui, jo haig de fer alguna cosa per servir.
I tant, ho pagaré, però reclamaré judicialment a la Generalitat el que em deu. De fet,
I això és el que voldríeu que fes l'Ajuntament.
I tant. El fet és que l'Ajuntament d'Esplugues fa una setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va reconèixer més d'un milió d'euros que li ha de pagar la Generalitat a l'Ajuntament. I en l'Ajuntament de Sitges estem esperant. Encara, és a dir, Escoles Bressol fa el 2016.
És a dir, l'Ajuntament d'Esplugues va presentar una demanda a la Generalitat,
un recurs contenciós sí, i...
perquè la Generalitat pagui la seva part corresponent a el que es digui, llars d'infants, a tots aquells serveis d'alguna manera participats per la Generalitat.
Exacte, i ha condemnat a la Generalitat i haurà de pagar la Generalitat. Per tant, jo crec que aquí...
És a dir, que si Sitges presentés un recurs contenciós administratiu, Manuel Rodríguez diu que amb tota probabilitat es guanyaria.
Ens basaríem, és a dir...
Diguem-ne que hi ha jurisprudència, diguem-ne que hi ha una...
Evidentment, és a dir, si hi ha un antecedent, per tant, nosaltres hauríem d'actuar en aquest sentit.
I per tant, amb tota probabilitat... La Generalitat hauria de pagar, volgués o no volgués, pogués o no pogués, Sitges, els diners que de moment encara no ha pagat.
I aquests diners, sigui un milió d'euros o dos milions d'euros, es podrien destinar a nous projectes i sobretot rebaixar la pressió fiscal. Perquè clar, les expectatives o la previsió que tenen a nivell de pressupost és una, després es va executant el pressupost, es veu que la majoria de projectes no s'han executat i això queda romanent. aquests calés no tornen a la ciutadania, se'ls queda a l'Ajuntament, i si això no es desbloqueja i no s'inicien nous projectes, això no serveix de res. És a dir, crec que aquí hi ha una responsabilitat política per part de l'actual equip de govern, que més aviat està pensant en d'altres coses i en temes nacionals, identitaris, o digue-li com vulgui, per no haver de tractar realment el que importa, no? La ciutadania.
Creieu que després d'aquestes eleccions la vida política sitgetana també, no sé si dir, s'administrarà o es portarà cap a altres...
Jo espero que la vida política sitgetana sigui coherent i respectuosa com sempre ha estat pel que he vist o pel que he viscut, i que treballem entre tots pels projectes que realment importen, no?, a la ciutadania. Jo crec que aquest és la via i l'única via que hem de continuar.
Això ha estat bastant sempre així, no?
Sí, la veritat és que per sort...
Vaja, vist el que hi ha pel món, sí. No diria que això sigui un oasi, perquè tampoc és això, però vaja.
Hi ha molt de respecte, jo crec que aquí, la veritat és que tenim molta sort, tenim molta pluralitat política, perquè de fet va per barris i va per comunitats de veïns i va per famílies i tot, no? Però jo crec que aquí tenim moltíssima sort i ens hem de congratular per això.
Què us agradaria que passés en aquest any i mig, doncs?
Bé, doncs que s'executi, sigui per rebaixi la pressió fiscal, que el pressupost s'executi, que els projectes del romanent es portin a terme, que rebaixi la tensió social, que podem parlar del que realment importa, no?, i de projectes de futur. Quins Sitges volem pel 2020-2025?
Creieu que Sitges hi ha tensió social?
En determinades vegades s'ha viscut aquesta tensió social. Això és un fet, no només una opinió. Jo crec que les darreres diades, l'1 d'octubre, també el 8 d'octubre, abans de les eleccions, en les pintades en determinats partits polítics, no? Bé, jo crec que aquesta tensió s'ha viscut, i per tant negar la realitat no és responsable. Jo crec que hem de ser rigorosos i veure la situació tal com és, no?
Us demano per matisar-ho més. No ho considereu fets anecdòtics, esporàdics, sinó representatius d'una tensió social?
Sí. Sí, i de fet, mira, la darrera vegada va ser un grupúscul de persones, van fer, bueno, un paperot, no?, on deien que nosaltres fèiem una conferència d'alcaldes a la plaça d'Espanya i parlaven de vino, de toros i no sé què, no?, unes tonteries que, bueno, jo crec que és una representació de voler fer mal, no?, i més aviat d'intentar negar la possibilitat o més aviat de respecte mutu i de...
Allò fa odiar dels innocents.
Sí. Sí, sí, exacte. Va ser el dia dels innocents, però evidentment...
Però creieu que va més enllà de l'innocent?
Va molt més enllà, va molt més enllà, i a més ja sabem d'on ve, no? I per tant crec que això és molt representatiu.
Ho podrien dir també els regidors d'Esquerra Republicana, que també hem vist com la seva seu?
També, també. Però clar, el tema és que nosaltres no promocionem aquest tipus d'actes. És a dir, nosaltres sempre intentem respectar vingui d'on vingui, pensi com pensi, i poder, fins i tot, qui pensi diferent, que pot venir amb nosaltres, parlar, si vol intercanviar determinades postures, i continuarem pensant igual i aquesta persona igual, i per tant nosaltres estem oberts a parlar amb tothom, no? Però sobretot a l'àmbit municipalista estem oberts a parlar de les coses del dia a dia, no?
Matiseu-me de dalt a baix, si voleu. Algú que ens escolti pot pensar, és que aquest home no parla a vegades com sento parlar a altres membres del seu partit.
Bé, doncs jo crec que la majoria dels membres del meu partit parlem d'aquesta manera. El problema és que a vegades es fa una interpretació indirecta.
Tendenciosa?
De vegades, podria ser. Evidentment, hi ha determinats mitjans de comunicació que tenen una línia editorial molt concreta o que fan política des dels mitjans de comunicació. I jo crec que, de fet, ara que tinc l'oportunitat, jo crec que els mitjans de comunicació ha de ser un espai obert per tothom, on sobretot hi hagi molta pluralitat i es pugui parlar lliurement, no?
Creieu que no és així?
De vegades no, evidentment hi ha mitjans de comunicació, que ara no diré noms, evidentment, però hi ha mitjans de comunicació, sobretot que reben moltes, i no parlo a nivell municipal, parlo més a nivell de Catalunya i de resta d'estat, que tenen una determinada línia editorial, però principalment sobretot per les subvencions que reben, o determinats favors, o per la publicitat institucional, i això també és una qüestió que jo crec que en el futur s'hauria de tractar, perquè els mitjans estan per informar i poden tenir una línia editorial, però no poden estar directament, és a dir, els designis no han d'estar determinats pel poder públic, no? Jo crec que els mitjans han de ser un espai d'opinió, de llibertat, on cadascú pugui dir la seva, no?
És clar, ens ho heu posat també que un futur diputat, i què faríeu amb TV3 o amb Catalunya Ràdio?
Jo crec que no, és donar més llibertat. Però,
pregunta més ambiciosa per d'allò, més no, llibertat no. I més pluralitat?
Totalment, sí, pluralitat. Jo crec que ara el Consell de Mitjans Audiovisuals de Catalunya actualment tenen una línia molt concreta, que estan actuant més aviat com hooligans d'una determinada idea política que no pas representatius de la col·lectivitat del poble de Catalunya.
Tornem a casa. Aquest ha de ser l'any del contracte de les escombraries, aquest ha de ser l'any d'aquesta llarga corrua de projectes, aquest ha de ser l'any dels pisos de promoció pública a la zona de La Plana i de Santa Bàrbara, aquest ha de ser l'any de moltes coses,
sí.
Diguem-ne que marcaran d'alguna forma decidida el futur, no?
I l'any també de la consulta de les botigues, és sí. A dir, hi ha molts projectes, jo crec que, bueno,
que us ha, no sé si dir, us ha pujat una mica la mosca al nas, això de la consulta de les botigues.
Sí, perquè és una cortina de fum, és això és, en lloc de, perquè són tan sitjatants els de les botigues com els que viuen al cap de la vila, és a dir,
aquest és un debat que ve molt lluny, de tota manera.
Sí, totalment, però el problema és que en lloc de parlar de serveis, no, els residents de les botigues tenen per exemple, el Port Ginesta, no? En canvi, l'equip de govern diu que el Port Ginesta ens ho quedem nosaltres, però que ells se'n vagin a Castelldefels, i a més es parla de que és una consulta no vinculant, és a dir, és marejar una mica la perdiu, no? I per tant, crec que aquí és un problema que s'està obrint un calaix molt.
Per la vostra experiència, clar, es pot obrir un calaix, però diguem-ne que seria també la constatació, no sé si dir d'una realitat molt evident o no. Uh-huh. Quan Ciutadans ha posat els peus a les botigues, així en general, i tenint en compte que també és una zona on hi ha moltes associacions i que no sempre totes van a una, heu tingut la sensació que els ciutadans de les botigues o els residents de les botigues se senten, diguem-ne, en un altre món respecte a la resta de sitjatans?
Sí, pensa que jo crec que la via hagués estat més aviat una entitat municipal descentralitzada on ells poguessin directament...
L'alcalde deia que aquesta és una possibilitat que la Generalitat ja no contempla de cap manera.
No, perquè legalment ja no està prevista. De fet, hi ha molts municipis que amb aquesta problemàtica i no es va poder portar a terme.
És a dir, descartem aquesta possibilitat, però l'evidència està sobre la taula.
Clar,
allà hi ha un grup de ciutadans que se sent desvinculat.
Uh-huh. Clar, però també se sent desvinculat per una manca de serveis. És a dir, quan parla d'aquesta situació és que, clar, és que jo vull ser sitjatà, però el problema és que no tinc serveis, no tinc accés a les escoles, no tinc servei de policia local, no tinc servei de, no sé, d'escombraries, o no tinc servei de neteja, i per tant, jo crec que aquí la situació és molt més complexa. Jo crec que més aviat estaríem parlant d'una situació de serveis i més enllà d'això, és a dir, què representarà per Sitges això? És a dir, a nivell pressupostari, a nivell d'inversions, a nivell també de trencament, perquè a més és el límit també de la comarca. És a dir, s'han de canviar moltes coses i això, una consulta no vinculant, no canvia absolutament res. És a dir, i si fem una proposta de serveis i després d'aquesta proposta de serveis, amb tot l'esforç que puguem fer des d'aquí, intentem que se sentin igual de sitjatans que els d'aquí.
No és ara una visió pragmàtica o no, eh? Ni evidentment que vulgui condicionar en res ni induir res, però aquells sitjatans que poden dir, escolta, Manuel, però si la feina és nostra per tenir policia ja aquí, que la feina és, doncs imagina't tu si hem de contemplar, si ja amb prou feines arribem a mantenir la situació, no, en el cas urbà de la vila, com ens podem plantejar, com la podem mantenir amb la mateixa, diguem-ne, alçada o dignitat a 10 quilòmetres més enllà.
Bé, jo crec que aquí hi ha una qüestió...
En una situació, diguem-ne, de serveis i de moltes mancances que els propis sitgetans ja diuen obertament que el casc urbà de la vila... i és cada dia.
És que hem oblidat una cosa, és que també són sitgetans.
No, no, sí, sí, evidentment.
De les botigues i per tant tenen el dret,
absolutament el mateix dret.
El mateix dret a qualsevol, que qualsevol sitgetà, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una manca d'activitat política, és a dir, potser sí que és cert que hi ha determinades normes, determinades coses que tenen un límit, però també és això de moure's, si s'ha de tornar a Madrid per parlar d'això, per ampliar el cos de la policia local o per intentar moure coses, on es va i es mou, no? Però clar, si la dedicació no és absoluta, és parcial, doncs sempre arribes al ple a correcuita, que no es fa gaire tot i sempre, a més, la culpa és dels treballadors públics, no? No, jo crec que aquí el tema principal és que una manca d'activitat política.
Ho pregunto també per allò del, i també amb tots els matisos que vulgui posar el regidor, per aquells ciutadans de les botigues que puguin pensar, escolta'm, no han canviat fonamentalment les coses, uh-huh, ara respecte a fa 10 anys, o respecte a fa 20 anys, uh-huh, o respecte a fa 25 anys.
Uh-huh. Exacte. Doncs canviem
les... Això, diguem-ne que això també, i des del punt de vista allò de la casuística, uh-huh, també pot donar una interpretació.
Totalment, però s'ha d'intentar, és a dir, abans de proposar una qüestió de fractura o ruptura, jo crec que primer perquè no intentem treballar les coses. És que a més, el problema és que s'està plantejant una cosa que a més és no vinculant. És a dir, és que demà el ple de Sitges diu que sí, el ple de Castelldefels diu que no, o diu que sí també i el Parlament diu que no. I és que no, és a dir, continua. I què passa? Continuarien amb la mateixa manca de serveis. És a dir, si donem un servei, si intentem arribar a acords amb l'Ajuntament de Castelldefels per intentar, o amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat o entre consells comarcals per intentar arribar a convenis de col·laboració i d'accés a escoles i de serveis i de policia i tal, jo crec que aquí sobretot ens tindran, però el que he dit, bueno, no ens interessa i fora, no, escolta, jo crec que aquí és una qüestió molt molt important i no només a nivell territorial, sinó també a nivell econòmic, a nivell històric i cultural, no? És a dir, que crec que Sitges no seria el mateix sense les botigues.
No volem acabar sense una passejada per les pistes de pàdel, el projecte, uh-huh, i sobretot la viabilitat, uh-huh, econòmica que per la piscina municipal pugui tenir, uh-huh, la construcció d'aquestes pistes de pàdel. Creieu que amb tres pistes de pàdel es pot, no sé si dir...
És molt creure.
Reconduir. És molt, no, nosaltres ho preguntem, ara a veure que és molt creure.
S'haurà de veure. Hi ha el pla de viabilitat. De fet, nosaltres vam donar suport també a aquest pla de viabilitat, com ho he repetit moltes vegades, perquè creiem que era l'única possibilitat que la piscina municipal no tanqués i que se situés en una situació d'incompliments i d'impagaments. Per tant, espero que sí. Jo crec que només les pistes de pàdel solucionin aquesta situació. No. Potser allò pot ajudar, doncs sí, però hi ha moltes més mesures que s'han de portar a terme, no? I el pla de viabilitat era molt, molt, molt gros, gruixut, molt, molt complet i s'ha de complir.
Ho dèiem perquè per una banda hi havia això i per una altra aquest posicionament de Ciutadans que advertia que, com ho diríem això, que el diner públic, uh-huh, no pot permanentment, uh-huh, assumir situacions
de risc
d'empresa privada.
Ah, exacte, jo crec que sí. És a dir, però clar, també s'ha de veure exactament l'afectació pública que tindrà, no? L'afectació social.
És a dir, què passaria si això acabés, exacte, malament i a què es veuria obligat cadascú?
Exacte, i potser ens trobaríem en una situació...
Encara pitjor.
Per tant, espero... Que pugui sortir endavant, però que es prenguin les mesures necessàries i que el tema a nivell de quotes i s'estableixin uns paràmetres que sobretot siguin competitius i s'obrin altres vies d'ingrés, no?
Això és com que deia aquell, escollir un menor dels mals, eh?
Sí, bueno, no necessàriament. Si les coses es fan bé, potser pot haver-hi un canvi de dinàmica i es pot recuperar. Coses s'han vist de tots colors, no? Jo crec que podria ser una possibilitat.
Són les 11, a veure si quan tornem a parlar amb Manuel Rodríguez és diputat. O no? Manuel Rodríguez, felicitats en qualsevol cas. Fins a propera.
Moltes gràcies.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.